Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Conta amb final feliç i conta sense final. Hi havia una vegada un poble que somiava un estel. Tot i la llunyania, tot i la quimera que suposava arribar-hi, van decidir treballar per acostar-s'hi. No tenien escales, ni grues, però no els faltava ni orgull, ni esforç, ni paciència. Els més grans feien pinya entre ells perquè d'altres comencessin l'ascensió. Ells els aguantarien els peus, a d'altres de més joves que a la vegada i sobre les espatlles es carregarien d'altres de més menuts fins que els infants pugessin al capdamunt. I tot i així no hi arribaven. A vegades aquestes torres humanes queien i per uns moments el somni s'esveia. Però aquella gent s'aixecava i tornava a començar el repte. Els més grans primer, després els joves, i just quan semblava que ningú més no s'hi podia afegir, un dels més menuts de la colla s'enfilava dalt de tot i encara allargava la mà cap al cel per veure si amb la punta dels dits tocava l'estel. El nano sabia que encara era lluny, però tots els que eren a sota, tots els que s'esforçaven per deixar-li a ell la glòria, quan el miraven amb el braç estirat, creien veure talment l'estel a la mà del seu nano. I ell, veient l'alegria del grup, somreia i guardava el secret que l'estel encara quedava lluny. En aquella estona, i a tots els efectes, el tenia a la mà per la seva gent. Ells tenien la llum, ells tenien l'estel de tot un poble. No gaire lluny d'allà mateix, hi havia un altre col·lectiu que va provar de fer els castells a l'inrevés. Els més febles anirien a baix i els anomenarien cantaires. Ells donarien sentit a la cosa i, a canvi d'un entrepà i poca cosa més, serien l'emblema d'una institució que segur que recaptaria molts recursos i adhesions. A sobre dels cantaires s'hi pujaria gent benestant, que potser no coneixia la realitat dels de baix, però que tampoc feia gaire cosa per interessar-s'hi. Com que eren dalt dels músics, tothom els mirava alçant el cap i es mostraven d'allò més cofois. Gent important, empresaris, polítics, d'aquells que fan goig en un casament. Molts hi anaven de bona fe i els costava diners, que pagaven sense angúnies pel bé de la institució. I a dalt de tot d'aquesta torre humana invertida, la serp. Sabia de les misèries de molts dels que estaven a la torre. S'oferia a fer favors inexplicables, cobrant-se'ls degudament. I tot i que la torre trontollava, tot i que els cantaires protestaven, l'invent es van aguantant durant molt de temps, fins que al final algú li va veure el verí. En aquell castell de vanitats només pujaven i baixaven diners. La programació cultural era qüestionable i l'immobilisme a la cúpula, norma. Però va caure el castell. Algú va quantificar les pèrdues en una quantitat escandalosa de diners. Algú va veure possibles implicacions polítiques. De seguida, els poders públics, que no havien controlat part d'aquests recursos, van dir que volien fer net i un jutge teòricament se n'ocuparia. Van sortir dos candidats a postular-se per portar a bon terme aquella institució i aleshores va passar l'imprevist. El jutge, que no havia volgut entrar incomprensiblement en possibles implicacions polítiques, ja tenia molt avançada la instrucció del robatori de la serp. I com que la fiscalia li va demanar separar els casos, ell, que sempre es cura en salut, va preguntar a les parts. I va ser aleshores quan el president interí del castell, sense preguntar a la seva junta, va dir que no volia casos separats. I els dos candidats que s'hi presentaven, tot i saber que no havia consultat res amb la junta, també van dir que no volien casos separats. Si se separava l'espoli de la serp de les possibles derivades polítiques, el castell es podria rescabalar abans. Però tots els que deien que volien el millor pel castell preferien que tot seguís a ritme de cargol. Per què? Deien les males llengües i alguns advocats que si la serp no podia tornar els diners del castell, els patrons podrien ser considerats responsables civils subsidiaris i, clar, en aquests temps de crisi, rascar-se la butxaca per culpa de la serp no agradava a ningú. Així que la cosa seguiria pels segles dels segles. I vet aquí un cargol, i vet aquí un gos, que els calés del castell més d'un ja se'ls ha fos. Ahir la UNESCO va declarar els castells patrimoni immaterial de la humanitat, garantint-ne el prestigi i la promoció. La nostra enhorabona a les 60 colles castelleres i a tot el país. Junts no deixarem mai de créixer. Pel que fa al castell del segon conte, continua sent-ne un de simple, amb molts que es forren sense manilles. Benvinguts a casa vostra. Avui us preguntem, en relació amb l'entrevista que farem a 11:15 a l'autor dels bestsellers Contra el vent del nord i Cada set onades, Daniel Glatauer, avui us pregunteu, heu utilitzat mai el correu electrònic per lligar?
Podeu respondre a través d'internet catradio.cat/en directe o enviant un missatge al 27033 amb la paraula catmatí i la vostra resposta.
Cost del missatge, 1,42 euros, IVA inclòs.
Heu utilitzat mai el correu electrònic per lligar?
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.